TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio. Un catxalot, identificat com el catxalot 18, va passar la nit de Cap d'Any al canal entre Eivissa i Mallorca. I aquests primers dies de l'any ha estat nedant per la zona del corredor de cetacis de la Mediterrània. I podem seguir els seus moviments perquè és un dels catxalots marcats per l'organització CIRCE, Conservació, Informació i Estudis sobre Cetacis, que els ha instal·lat marques satelitals per esbrinar coses com, bé, quines són les zones d'alimentació i reproducció o les zones més sensibles on poden coincidir en vàries de pas de vaixells ràpids. Avui coneixeran quina informació ja mos estan donant els catxalots d'aquest estudi. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començar amb el Nautilus, amb Pablo Morganti, sala de màquines, i en Dani Manau, aquí en jo, el pont de comandament, un dissabte més. Bona nit.
Bona nit.
Anem a fer un sumari molt ràpidet.
Idò, el primer tema que serà aquest estudi sobre els catxalots que tenim a la Mediterrània. Hi ha que dir que els catxalots es troben principalment a l'oest i a la mar de Ligúria i en aigües de l'estret de Gibraltar i també a les Illes Balears. O sigui, les nostres illes són una zona important per la població mediterrània d'aquests cetacis.
I avui mos explicarà el president de CIRCE, en Renaud d'Estefanis.
Després parlarem de plantes, l'herbari virtual del Mediterrani Occidental, un projecte pioner de divulgació i conservació botànica creat a la Universitat de les Illes Balears, celebra 25 anys.
Es tracta d'un herbari d'accés lliure que va molt bé per conèixer plantes, identificar-les, saber on trobar-les o el seu estat de conservació. És un recurs fantàstic tant per botànics com per estudiants i per aficionats. Ja us l'hem recomanat en alguna ocasió, de fet. Avui parlarem amb el director del projecte, el botànic Joan Rita.
També us parlarem d'un estudi sobre les causes de la desaparició dels mamuts i altres grans mamífers que encara vivien a la Terra fa 10.000 anys.
I traurem el periscopi.
Avui parlarem del nou impost a la Unió Europea que s'aplica des d'enguany a diversos productes segons la seva empremta de carboni. I també, si ens tenim temps, del descens de neu en el nostre continent en un context de canvi climàtic i l'afectació que té això a la gran quantitat d'estacions d'esquí d'Europa.
Bé, la neu no sé si mos durà temps, però anem a veure. Catxalots, un herbari, mamuts, carboni, que vos pareix? Vos quedau en naltros?
El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes.
Avui anem a conèixer millor els catxalots de la Mediterrània i, de pas, coneixerem a l'organització Conservació, Informació i Estudis sobre Cetacis, CIRCE, que està fent un seguiment amb marques satelitals d'un grup de catxalots i que, a més de conèixer així els seus moviments, les zones preferides, les zones d'alimentació, bé, mos permet veure també els catxalots com a termòmetres de la Mediterrània perquè les marques que utilitzen mos proporcionen informació tèrmica a diferents profunditats. Anem a saludar ja el fundador i president de CIRCE perquè mos expliqui tot això. Renaud d'Estefanis, molt bona nit, buenas noches, bienvenido al Nautilus.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, ¿hay una población de cachalotes mediterránea desconectada de la Atlántica?
Se supone que genéticamente sí. Ajá. Es decir, habría alrededor de 1.300, 1.400 cachalotes en lo que es el Mediterráneo y supuestamente está totalmente desconectada del Atlántico.
Ajá. He de decir que estas navidades he estado siguiendo los mapas que ibais colgando en vuestra página de Facebook con los recorridos de algunos cachalotes, con el que tenéis identificado como cachalote 18, que bueno, esta semana ha cumplido 100 días enviando datos y que pasó la noche de fin de año en el canal entre Eivissa y Mallorca. Bueno, para empezar, ¿cuántos cachalotes tenéis marcados ahora mismo y desde cuándo?
Bien, el programa de marcado empezó en el 2010, ¿vale? Entonces, desde el 2010 hasta ahora hemos marcado unos 17 animales. Lo que pasa es que en el marco del programa Intemares del Ministerio de Medio Ambiente, de la transición ecológica y reto demográfico, se han marcado 12 más. Ahora mismo tenemos 9 que están marcados, 3 siguen funcionando y tenemos que marcar unos 2, 3, probablemente 4 más en el marco de los próximos meses.
Ajá. Bueno, entre Baleares y la península se extiende el corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo, un área protegida que quizás no sé si necesitaría más protección o revisarse. En cualquier caso, ¿vuestros seguimientos nos dicen algo sobre el uso que los cachalotes hacen de este corredor?
Totalmente, no uso. Es decir, los que hemos marcado, creo que han estado como 2 o 3 días en ese espacio. Eso no significa que ese espacio no esté bien diseñado, además. Lo que significa es que los cachalotes que hemos marcado nosotros todos en el Estrecho de Gibraltar por lo menos no han llegado a usar ese corredor. Entonces creemos que ese corredor está primero mal llamado corredor, es decir, que no es una zona de migración en sí. Y lo que sí que hay muchos animales dentro de ese espacio. Es un espacio muy grande y a nivel de gestión, la verdad es que no estamos muy implicados dentro porque no entendemos muy bien por qué se desarrolla allí.
Ajá. O sea, que no sería un corredor, sino que viven allí. O sea, no pasan solo por allí, sino que viven.
En el caso de los cachalotes, cuando hemos estado muestreando por allí, sí que es verdad que los vemos alimentándose en esa zona. En el caso de otras especies, como delfines listados, probablemente comunes, calderones, calderones grises, los animales viven ahí. No es que sea un corredor como tal de migración. Son especies que viven directamente allí. Entonces, el espacio está bien diseñado, pero el nombre, desde luego, no corresponde a migración de ningún tipo.
Bueno, podría ser al mismo tiempo corredor, zona de alimentación y zona donde habiten.
Zona donde habiten, de todas formas. El problema luego es lo que son los planes de gestión. Espacios tan grandes luego plantean medidas de gestión que son muy difíciles de ver si se están siguiendo o no por falta de recursos en cuanto a agentes de medio ambiente y
vigilancia
y
claro.
Demás. Es decir, al final tenemos un gran cuadrado en esa zona y unas medidas que van a proteger a los animales. El reto real es cómo gestionar esas medidas independientemente del nombre que le demos. Aunque claro, el nombre también va a especificar cuál es el ordenamiento jurídico que vamos a tener que aplicar a los animales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que esté pasando o que vive allí. Las medidas de gestión son diferentes.
Está claro. Bueno, al norte de Menorca, la Asociación Tursiops ha identificado una zona de cría, una guardería, y ya se está impulsando su protección. ¿Qué habéis podido averiguar vosotros sobre el paso de cachalotes en aguas de las islas?
Sí. Lo que son las Islas Baleares, como tal, efectivamente, lo hemos hablado muchas veces con Chema ¿sí? Bretons de Tursiops. En esa zona lo que tenemos son zonas de crías con hembras y crías. Lo que nosotros estamos marcando son animales machos, adultos o subadultos. Y lo que hipotetizamos es que efectivamente las Islas Baleares son una zona de cría para estos animales y que los machos, que tienen una, digamos, dispersión un poquito más fuerte a lo largo de todo el Mediterráneo, volverían a esas zonas para reproducirse durante los meses de verano. Eso es lo que hipotetizábamos. Ahora lo que estamos viendo es que tendríamos esa zona de guardería que bien definió Tursiops y los machos que estamos observando, pues utilizarían las Islas Baleares ya no en una migración, sino en, digamos, una especie de distribución despótica a lo largo de todo el Mediterráneo. Es decir, para resumir y para que nos entendamos bien, no habría una migración al uso de animales que van a Baleares, se reproducen y luego se dispersan, sino que estarían dispersos, entre comillas, a lo largo de todo el Mediterráneo y que puntualmente volverían a concentrarse con estos grupos reproductores en momentos puntuales.
Ajá. Y habéis podido identificar, ya no solo me refiero a Balear, sino todo el proceso, en todo el seguimiento, ¿habéis podido identificar zonas que sean más sensibles, zonas de alimentación o zonas que usen de una manera que podría, en fin, definirse esa zona como un lugar que habría que proteger?
Bien, lo que hemos definido, lo primero es que los animales como tal no van de un sitio a otro. Como tenemos, a ver, sí que van de un sitio a otro, pero lo que no van es buscando, digamos, entendemos, con los datos de estos animales que hemos podido obtener, es que durante todo el tiempo que están marcados, los animales pasan, digamos, el 60% del tiempo en el fondo, es decir, a 1.500 metros, y el 30% en superficie. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que durante sus posibles desplazamientos también van para abajo y van buscando calamares de los que se pueden alimentar. Con lo cual, habría dos posibilidades. La primera, que vayan a tiro hecho a zonas en donde hay mucho calamar, o que van buscando por todo el Mediterráneo hasta que encuentran zonas de calamar. Y se paran ahí puntualmente. Entonces, nosotros creemos que, por ejemplo, la zona de Cabo de Gata sí que es una zona importante en donde los animales se quedan más tiempo. El Estrecho de Gibraltar, desde luego, vemos cachalotes durante todo el año. De momento lo que tenemos es que, por lo menos para los machos, el sur de la zona de Menorca y Mallorca, en todos sus escarpes, también se dio una zona muy importante, y el canal que hay entre Ibiza y Mallorca también lo sería. A lo largo de las Islas Columbretes y en todos sus escarpes también. Al final lo que vemos es que si hay 1.000 metros de profundidad, vamos a encontrar cachalotes. Había un científico que decía que si queremos saber dónde está la isóbata, digamos, de los 1.000 metros, solo tenemos que buscar los cachalotes. Entonces, para no enrollarme más, sí habría zonas específicas, aunque creemos que durante todos los recorridos van buscando nuevas zonas específicas.
Ya. Vale, nos has dicho que un 30% del tiempo están en superficie. Bueno, saber esto es importante porque es cuando son más vulnerables a las colisiones con embarcaciones.
Efectivamente, y de hecho creemos que es el dato, por lo menos para mí como coordinador del proyecto, creo que es el dato más importante. Es decir, sabemos que 10%, 20%, o sea, 30%, perdona, están en superficie, 70% están en el fondo. Cuando están en el fondo, su problema es otro. Cuando están en superficie, el gran problema que pueden tener es de colisiones. Con lo cual, si somos capaces de especificar las zonas de alta sensibilidad a colisiones, podremos aplicar medidas de conservación bastante más quirúrgicas, digamos, para estos animales. Voy a poner un ejemplo. Sabemos que entre Denia y Ibiza hay cachalotes, pero por lo menos con estas marcas satélite parece que no sea una zona muy, 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 muy problemática, digamos. Ahora bien, con los datos que tenemos, no significa que estemos en la verdad absoluta. Entre Ibiza y Mallorca sí que hemos visto que los cachalotes están prácticamente el 20% del tiempo que están marcados. Entonces, las medidas que tengamos que establecer hasta el momento con estos datos serían más importantes y más problemáticos, digamos, entre Ibiza y Mallorca que entre Denia, digamos, por poner un ejemplo, e Ibiza. Esto no significa que entre Denia y Ibiza no sea una zona problemática, sino que el marcaje entre los meses de julio y ahora no indican que sea una zona problemática con los animales que hemos marcado.
Bien, eso es importante. Bueno, por lo que nos estás contando, entiendo que las marcas satelitales también dan información cuando bajan a más de 1.000 metros de profundidad. Entonces, ¿y la temperatura también nos la mide?
Efectivamente, lo que tenemos en estas marcas, y es uno de los desarrollos que estamos haciendo con Wildlife Computer, es el tema de utilizar a los animales como oceanógrafos. Una cuestión es la conservación de la especie, buscar dónde están y qué problemas tienen y cómo podemos reducir los problemas que tienen. Y otra es utilizarlos como oceanógrafos. En vez de utilizar un buque oceanográfico para hacer perfiles de profundidad y de temperatura, podemos utilizar estos animales con marcas muy pequeñitas que prácticamente no les molestan y nos dan una información oceanográfica que es muy, muy, muy potente porque el gasto es de 3.000 euros. Es decir, la marquita cuesta solo 3.000 euros. Si pensamos en un buque oceanográfico que va a costar más de 15.000 euros al día,
ya.
Imagínate, vamos a poder obtener una cantidad de datos que nos van a permitir, por ejemplo, hacer un seguimiento de toda la problemática que pueda haber asociadas al cambio global, solo con un aparatito que tiene el cachalote en este caso, o los rorcuales comunes con los que también trabajamos. Esto nos va a dar una serie de profundidades y una serie de temperatura, y lo que estamos viendo es espectacular. Probablemente sea la base de datos más importante que hay ahora mismo en el Mediterráneo sobre temperatura en el fondo. Una de las cosas que más, por lo menos a mí, me ha dejado cao es saber que la temperatura del fondo del Mediterráneo es de 13,7 y punto. Es decir, no hay alteraciones, no hay cambios, o por lo menos lo estamos viendo en este periodo del año. Lo que es en superficie sí que va cambiando. Ahora hemos podido corroborar estos datos, digamos, con datos de satélite que son complementarios, que van a permitir de alguna forma aportar información a los satélites para calibrar, pero lo del fondo es la primera vez que se tiene.
Uh-huh. 13,7 a profundidad, eso es interesante, sí. Bueno.
Sí, porque no es tan fría. Nosotros pensábamos que iba a estar fría. De hecho, colaboramos con la gente de Groenlandia, del Ártico,
¿sí?
Y cuando le mandé los datos se quedaron cao. Pero tu sensor está roto. 13,7 es imposible. Y lo que hemos visto es que 13,7 no es tan frío, es decir, es una masa de agua bastante caliente.
Ajá. Y bueno, ¿y cómo usan las corrientes, los cachalotes? ¿Lo sabemos?
No tengo ni idea.
Vale.
Te lo podría inventar y,
no, no hace falta.
Y demás, pero no tenemos ni idea. Realmente no creemos que la corriente no es tan importante directamente para ellos. Ahora bien, la corriente probablemente sea importante para los calamares, para sus presas.
Claro.
Pero el cómo las utilizan, ya. Ahora mismo no tengo, bueno. No, o sea, no tenemos ni idea. No, no hemos sido capaces de encontrar alguna correlación, bueno. Pero ni en conversaciones de cuñado. O sea, es decir, no te puedo dar ninguna información porque estamos en blanco.
No te preocupes, si algún día lo averiguáis ya me lo contáis. Y bueno, vamos a ir acabando, pero ya que te tengo aquí, que también estáis trabajando en el seguimiento de las interacciones entre orcas y barcos en el estrecho.
Madre mía.
Bueno, no voy a dejar de preguntarte, bueno, seguro que nuestros oyentes saben, ¿no?, que desde hace unos años se han producido episodios de orcas que embisten a los barcos, incluso han hundido algún barco. Bueno, es un juego para las orcas. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuál es tu hipótesis?
Bueno, lo primero es que estamos ahora en invierno y no hay orcas, entonces estamos de vacaciones con
bien.
Esto. Me había un poco desprevenido. Es broma, ¿eh? Lo que ahora llega enero, vamos a empezar con un programa de información al respecto. Y bueno, pues vamos a tomar este momento como de partida. Realmente lo que tenemos es que las orcas, cuando ven, digamos, una embarcación, no tiene por qué ser un velero, muchas veces se acercan y acaban rompiendo el timón. Es un simple juego, eso estamos totalmente convencidos. Y si bien la primera información empezó en el 2020, sí que estamos observando ese tipo de interacciones desde el 2016. Es decir, que algunas orcas ya jugaban con las embarcaciones, no tenían la fuerza, digamos, que pueden tener ahora, que han pasado casi 10 años, que son muchísimo más potentes, más fuertes,
¿sí?
Y ahora lo van rompiendo. Y simplemente, digamos que debe ser algún tipo de juego, tipo trastorno obsesivo o ya está, como podemos tener nosotros nuestras manías, pues ellos tienen
sí,
esa manía,
claro,
de que rompiendo hace ruido probablemente y sea un estímulo para ellos positivo, como tal. No hay nada más detrás.
Yeah.
Es decir, no hay componentes de estrategia de caza o de aprendizaje o de, no sé, se dicen muchísimas hipótesis. Realmente lo que hay es un simple juego.
Ajá.
¿Cuál es la problemática? Que este juego pues está arrastrando muchísimos problemas en estas embarcaciones. ¿Por qué? Porque una rotura de timón puede costar alrededor de 3.000, 4.000 euros con la puesta en riesgo, digamos, de que si encima de ese timón lo que es el eje que va dentro del barco cede un poco, puede crear una pequeña vía de agua que haga que la embarcación se pueda llegar a hundir, como ha pasado en 7 ocasiones a lo largo de los últimos 5 o 6 años. Uh-huh. ¿Cómo podemos solucionarlo? Muy sencillo, pasando por aguas de entre 20 metros, 25 metros como mucho, es decir, más someras que los 25 metros, principalmente en la zona del Estrecho de Gibraltar. Pasan alrededor de 1.000 embarcaciones cada mes en la zona del Estrecho de Gibraltar. De estas embarcaciones, las que han pasado en estas aguas someras nunca han tenido ningún problema. Sobre 700 interacciones. Es decir, todas las interacciones que hemos visto son aguas más profundas de los 20-30 metros de profundidad. Y luego otro, muy importante, es que si te vienen, no te pares.
Ya.
Si te paras, le estás dando el 100% de la exposición del timón a la orca. El ángulo de ataque es perpendicular al timón, con lo cual pueden ejercer toda su fuerza contra el timón, y además, al no estar parados, no necesitan energía cinética para moverse y pueden utilizar toda la energía cinética que tienen en esa colisión al timón.
Uh-huh. Bueno, dime.
En época de invierno es la información que tenemos.
Vale. Pues más adelante igual volvemos a hablar de este tema, que me interesa
cuando
bastante.
Queráis.
Vale. Pues vamos a ir acabando, pero no sé si nos hemos dejado alguna cosa que quieras añadir o quizás destacar.
Bueno, realmente podríamos estar hablando durante muchas horas. Llevamos mucho tiempo trabajando con ellos, ya no solo de cachalotes, sino también de rorcuales comunes. Tenemos marcados 24 rorcuales comunes, y una de las cosas que hemos visto es que las zonas del sur de las Islas Baleares también en este caso sí que serían un corredor de migración muy importante.
Vaya.
No es tan conocido porque están a lo mejor a 10, 15, 20 millas de costa, pero sí que las marcas que hemos podido poner, tanto en el Mediterráneo como en el Estrecho de Gibraltar, estamos viendo que pasan por ahí. Y yo creo que es un tema alucinante, porque realmente es un canal que no conocíamos.
Sí.
Pone importancia a esa zona que no está prácticamente transitada ni por veleros, ni por ferries, ni por fast ferries, y es importante.
Vale, pues entonces hablaremos en breve de este corredor de rorcuales, que me ha parecido muy interesante. Y hoy lo dejamos aquí. Renaud de Estefanís, presidente de CIRCE, Conservación, Información y Estudios sobre Cetáceos. Mil gracias por ampliar nuestros conocimientos sobre cetáceos, mil gracias por el trabajo y por atender al Nautilus. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, y mil gracias por llamarnos.
El Nautilus, el programa d'IV3 Ràdio que dona veu als científics de les illes. Amb Cristina Amanda Tur.
IV3 Ràdio és investigació.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IV3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur. Dissabte a les 9 del vespre. IV3 Ràdio.
L'Herbari Virtual del Mediterrani Occidental va ser un projecte pioner de divulgació, conservació botànica, creat a la Universitat de les Illes Balears, la UIB. I resulta que s'acaben de celebrar 25 anys de la seva creació, així que avui en volem parlar, perquè si encara queda algú que no conegui aquesta fantàstica ferramenta de divulgació, bé, ho han de solucionar. Anem a parlar amb el botànic que va impulsar aquest herbari, el director del projecte, en Joan Rita. Bona nit, Joan, ben tornat.
Hola, bona nit, què tal, com esteu?
Bé, quan algú pensa en un herbari, pensa en un munt de plantes prensades en arxius, bé, en quin moment algú decideix que aquest herbari també pot viure a internet? Perquè, ves, fa 25 anys era una opció virtual, no era tan habitual com ara.
Clar, en aquell moment va ser realment molt novedós. I... Però li van dir herbari perquè van utilitzar una tècnica que era que mostrar les plantes no només són fotografies, sinó també escanejant la planta en fresc. O sigui, posaven la planta en un escàner i sí, obtenien d'aquesta manera una imatge d'una planta fresca amb un fons neutre, no? I posant les peces que eren més importants, més per identificar i per reconèixer aquesta espècie. Ja va quedar una imatge molt semblant al que tenim a un herbari físic, no? Un herbari real. I se'ns va córrer aquest nom d'herbari virtual, que després s'ha utilitzat per altres bandes, no?
Altres projectes, sí.
I, bueno, sí, fa 25 anys era, va ser molt novedós i la veritat que va tenir molta acceptació i, bueno, a partir d'allà se va anar ampliant i se van fer, primer era només Balears i després se va ampliar altres bandes.
Ah, primer només era Balears?
Sí, inicialment era només Balears.
Vale.
I després vam contactar amb la seva Barcelona, amb la seva València i se va incorporar plantes d'aquests territoris, no? I per això se va canviar el nom a Herbari del Mediterrani Occidental.
A més, hi ha que dir que aquest herbari virtual també existeix físicament, no? Que s'han conservat,
sí, efectivament,
les plantes.
Efectivament, perquè aquestes plantes que nosaltres anàvem al camp, agafàvem i fèiem aquesta imatge amb un escàner, després les vàrem premsar i les tenim guardades físicament al nostre herbari, herbari real, no? Això també és important perquè si sorgien dubtes sobre la classificació d'una planta, sempre se pot errar, no?, en un moment determinat, doncs teníem el testimoni per poder corregir o revisar aquesta determinació.
Clar.
Això, si un fa una fotografia al camp, doncs només té aquesta imatge i prou, no? Però nosaltres tenim el testimoni, no, l'espècimen concret que vam utilitzar per treure aquesta imatge.
Bé, en aquests 25 anys haureu notat canvis clars a les plantes que heu anat documentant, per exemple, la seva distribució. S'han anat traslladant a l'herbari aquests canvis?
La veritat és que sí, hem trobat... Això és l'experiència pròpia nostra, de la nostra feina, d'anar a córrer per totes les illes, per tots els indrets.
Sí.
I, efectivament, la nostra flora ha anat canviant, no?, de diferents maneres. La superfície forestal ha augmentat moltíssim, però al mateix temps ha augmentat moltíssim l'arribada d'espècies de fora, no?, que algunes d'elles se converteixen en invasores. I, bueno, estem en un procés de canvi global que això ens afecta també a la presència de nostres plantes per aquí.
Yeah.
En molts de sentits. Unes s'han augmentat, altres s'han reduït. Plantes que abans eren freqüents i que utilitzàvem molt, fins i tot per fer pràctiques, doncs ara són més rares. De vegades no sabem per què passen aquestes coses. En fi, vivim en un món canviant i el paisatge vegetal, encara que sembli molt estable, no ho és tant.
Ja. I si desapareix una espècie, com es reflexa això, l'herbari?
Bueno, l'herbari té una component pedagògica o didàctica per mostrar les plantes, no?
Sí.
Nosaltres el que anem fent és intentar mostrar la major part de les plantes que hi ha a les Balears perquè la gent les pugui conèixer, no? No està tan afectat per aquests canvis, simplement intentant mostrar les plantes que són més a l'abast de tot, bueno, intentant mostrar-les totes, no?
Yeah.
Però sabem que les que són més comuns són les més visitades, no? Les més consultades.
Ho dic perquè, bé, si una planta desapareix del territori, no vol dir que desaparegui de herbaris, queda igual, no?
Sí, sí, però si no, tampoc tenim plantes que hagin desaparegut del territori de la cresta extremera. Si tenim plantes que estan molt amenaçades, en perill d'extinció, i que estan incorporades a l'herbari, no? I com passa les illes són territoris que, per una banda, tenen una riquesa extraordinària, i sobretot espècies pròpies, espècies endèmiques, i per altra banda, moltes d'aquestes espècies poden ser rares o poden estar amenaçades, no? Els territoris insulars són territoris vulnerables. Clar. I nosaltres tenim un apartat a l'herbari virtual que se diu espècies protegides, no? Sí. Aquestes plantes que l'administració ha protegit per la seva raresa o per l'estat d'amenaçat que tenen, no?
Uh-huh. Bé, a l'herbari hi ha 2.327 espècies de les Illes Balears, la Comunitat Valenciana i Catalunya. És una bona representació de la diversitat botànica que tenim, o encara es podria ampliar un poc més?
A Balears està bastant completa, uh-huh, i però encara se podria ampliar. El territori peninsular podria créixer més, no? Però Balears, la veritat és que està bastant completa, però sempre se poden anar afegint, i tinc esperances de poder anar completant. Crec que tinc 25 anys, he tingut moltes fases aquest projecte, i ara tinc ganes de tornar-li a donar una empenta i a tornar-la a millorar.
Ah, molt bé. Bé. I per qui encara no conegui aquest herbari virtual, a qui el recomanaries?
Pues, jo sé que l'utilitzen molt d'estudiants, per exemple, i sí, fins i tot estudiants de secundària, que fan els seus treballs. Però o sigui, qualsevol amant de les plantes, qualsevol persona que tingui curiositat, que tingui interès per les plantes, i que estudiants, biòlegs, agents de medi ambient, fotògrafs, persones que li agrada fer una excursió i conèixer el que està veient, pues jo crec que poden tenir interès en visitar aquesta pàgina, no? Uh-huh. És una pàgina que dona informació, jo crec que a la base de qualsevol, no tens que ser un expert en botànica per entendre una informació bàsica sobre com són aquestes plantes, on se troben, si estan o no amenaçades, està estructurat en fitxes i hi ha la informació bàsica de cada espècie. Llavors, és una informació que és exclusiva, és pròpia, l'hem escrit a posta, no l'han agafat de Wikipedia, no l'han agafat fonts exteriors, sinó que es va escriure específicament per donar les característiques de les plantes aquí de Balears.
Uh-huh. Bé, és una bona eina també, hi ha que dir-ho, per periodistes.
Doncs ho celebro. Jo estic molt feliç si aquesta feina que vam fer és útil. I pensam que ho és, perquè molta gent ens comenta que la mira, que la visita, i una web que ha durat 25 anys en aquest món tecnològic tan ràpid, tan accelerat, pues, mostra que continua sent útil, i que la gent la continua mirant.
Està clar.
En aquest sentit, estic molt content.
Bé, l'herbari ha registrat 269.000 usuaris en el darrer any, una xifra ben rellevant, no? També el fan servir investigadors i aficionats a la botànica de molt més enllà de les illes València i Catalunya, suposam.
Sí. Has visitat el continent americà, has visitat per gent de França, d'Itàlia, de tot el nostre entorn, perquè sempre vols comparar. Moltes vegades una persona que està, per exemple, a Itàlia, sí, té una planta i vol saber com són les plantes de la mateixa espècie o per escudes d'altres interès, doncs li és una eina molt útil en aquest sentit, no? Perquè la pot comparar molta facilitat del punt de vista tècnic, no? O sigui com a dur informació genèrica, una mateixa planta pot estar a moltes bandes del nostre entorn geogràfic, no? De la península Ibèrica o fins i tot Nord-Àfrica, i és una informació que pot ser útil per a gent que no, que no està visquent exactament als Balears o a Catalunya o a València.
Ja. Bé, com a totes les àrees del coneixement d'organismes, sempre hi ha grups d'espècies que tothom vol estudiar, papalloles si parlant d'insectes, no sé, cetacis si parlant de vida marina, i després hi ha altres grups que no solen aparèixer tan atractius. Suposo que a la botànica també passa el mateix. No sé si hi ha algun grup de plantes en aquest territori que encara necessitaria investigar-se més.
Oh, sí, mai l'acabarem. Ja. Tenim la sort de que les plantes són tan diverses i que no ens acabarem la feina, no? Sí, ja continuen surtant novetats, fins i tot en grups tan coneguts com les orquídies,
sí.
Que van sortint espècies que són molt semblants a les altres i per diferents tonalitats de color un pot pensar que són espècies diferents o no són. Ara tenim unes eines moleculars molt potents per poder aprofundir encara més en el coneixement, però discriminar unes poblacions d'altres i saber amb més certesa si realment són espècies diferents o no ho són. També hi ha molta feina a fer en aquestes plantes que he dit abans, que són plantes rares o plantes que poden ser amenaçades i que tenim que fer un seguiment de l'estat de les seves poblacions, no? Per saber si realment estan disminuint o no, o estan estables, i per tant no ens hem de preocupar tant. O sigui, el tema del seguiment de les espècies amenaçades és molt important. No?
Uh-huh.
Balears és un territori molt conegut, és dels territoris més coneguts del punt de vista de la botànica, però així tot encara queda bastanta feina per fer. I pràcticament en tots els grups de les plantes se podia treballar amb ells, no?
Yeah.
Fora de les plantes superiors, que hi ha el grup de les algues, de les molses, líquens, fongs, que no estan inclosos a l'herbari virtual, però també formen part de la nostra biodiversitat i hi ha també molta feina per fer.
Uh-huh. Bé, us has dit que estàs molt animat ara a treballar més en l'herbari. Cap on ha d'evolucionar?
Bueno, sí, estem donant-li voltes, aviam com el podem millorar. Hi ha aspectes de tipus cartogràfic, per exemple, mostrar la distribució de les plantes,
sí.
O fins i tot eines que facilitin la classificació de les plantes, no? Ara, per entrar a l'herbari necessites tenir un nom, no?
Sí.
Però hi ha possibilitats d'introduir eines per poder, a partir d'un espècimen que un no coneix, arribar a saber de quina planta es tracta, no?
Molt bé.
Ja, la podem completar, aquestes plantes que encara no tenim, que són plantes molt rares, però bueno, la podem buscar i incorporar-les. I, en fi, un temps volíem també augmentar l'abast geogràfic. Això ja és més complicat, perquè vol dir implicar altres equips.
Està clar.
Això no és sempre senzill, no?
Uh-huh.
Però, per exemple, ampliar la part continental, no? La part de València, de Catalunya, que encara hi ha moltes plantes que s'hi podrien incorporar. Però això ja ho veurem, com nosaltres estem donant-li voltes per donar-li aquesta nova empenta i que un projecte que fa 25 anys que dura, pues, que continuï presentant novetats.
Clar, tot és millorable sempre, no, Daim? Bé, idò, anirem ben? Com ho anau millorant? Ho deixam aquí, Joan Rita, botànic. Sempre és un plaer parlar amb tu. Mil gràcies. I una abraçada des d'Eivissa.
Adéu. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les Balears.
Going
Això que està sonant és la cançó Mi Mamut, d'un grup argentí que acaben de descobrir, que es diu Los Heavisaurios. I és una banda de música infantil, però amb bases de heavy metal. Total, que mos agrada molt i avui mos ve molt bé per parlar uns minuts de mamuts i de grans mamífers que ja no existeixen. Durant dècades, la gran pregunta ha estat aquesta. Què va passar amb els mamuts, els rinocerons llanuts, els grans cèrvols prehistòrics? Van desaparèixer per culpa d'un canvi climàtic extrem o hi van tenir alguna cosa a veure els humans? Lo cert és que bona part de la comunitat científica apostava fins ara per un canvi de clima per explicar la desaparició de grans animals.
Idò, ara, investigadors de la Universitat d'Aarhus, Dinamarca, han revisat més de 300 estudis anteriors de diferents àmbits de la ciència i han arribat a la conclusió que va ser la caça massiva per part dels humans la que va acabar el quaternari tardà amb almenys 161 espècies de grans mamífers, entre elles el mamut.
Ens referim a la megafauna, animals de més d'una tona que existien al món quan l'ésser humà va començar la seva expansió. La recerca, basada en dades arqueològiques, genètiques i ambientals de diferents continents, analitza què va passar durant l'última gran glaciació i just després. I la conclusió és contundent. Moltes d'aquestes espècies ja havien superat altres canvis climàtics igual o fins i tot més severs que el darrer.
És a dir, el fred, el desglaç o les variacions en la vegetació no eren una novetat per ells. Els mamuts, per exemple, havien conviscut en períodes de temperatures extremes durant desenes de milers d'anys.
Les extincions es varen donar en regions on les condicions climàtiques eren prou estables. Algunes d'aquestes extincions, volia dir. El que sí que era nou, en canvi, era l'arribada dels humans a molts d'aquests territoris. I quan els humans hi arribaven, les poblacions de grans mamífers començaven a disminuir ràpidament.
La combinació de caça intensiva i també la transformació del paisatge va resultar letal. Els humans caçaven aquests animals per alimentar-se i, a més, modificaven els ecosistemes amb el foc i amb nous assentaments.
L'estudi mostra una coincidència temporal molt clara. Allà on s'expandeix l'espècie humana, s'apareixen poc després els grans mamífers. I això passa a Euràsia, Amèrica i Austràlia.
Els investigadors remarquen que no es tracta de culpabilitzar els humans del passat, sinó d'entendre els mecanismes que van portar a aquesta situació. Aquelles espècies tenien taxes de reproducció lentes i qualsevol pressió extra podia portar-les al col·lapse.
I aquesta mirada al passat té una lectura molt actual, perquè avui, de nou, els humans som el principal factor de canvi per la biodiversitat del planeta.
Fa uns 50.000 anys a la Terra vivien animals que avui semblen sorgits de la fantasia, però que eren totalment reals. Eren rinocerons llanuts, tigres amb grans ullals de sabre, mastodons, castors descomunals de la mida d'un os, tota una megafauna que va canviar a mesura que l'ésser humà s'anava expandint des del bressol natal de l'Àfrica cap a la resta del planeta.
Un altre argument que desmunta el factor climàtic com a causa de la seva desaparició és que moltes de les espècies afectades eren de tipus generalista, és a dir, que estaven adaptades a una gran diversitat d'hàbitats i de climes, per la qual cosa no varen poder desaparèixer per un canvi de clima extrem. Aquesta investigació ens recorda també que l'extinció de tots aquests animals va desencadenar una alteració general dels ecosistemes, ja que exercien aquests animals una funció ecològica que cap altra espècie va poder fer al seu lloc, i d'això haurien d'aprendre alguna cosa.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur. IB3 Ràdio és coneixement.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els 5 sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer de vespre?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no els van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
Començàvem el periscopi amb el nou impost al carboni que ha entrat en vigor aquest 2026 per a molts articles i que moltes persones desconeixen, veritat, Dani?
Sí, efectivament, és una nova alegria, diguem, irònicament, per animar
home,
aquesta pujada de gener.
Bé.
Sí, no, la finalitat, evidentment, sí, clar. Però sempre toca de rascar la butxaca, doncs sempre no ho rebem amb, ja. amb molta empatia, no? Però és un nou gravamen europeu que s'aplica des del dia 1 d'enguany, de gener, i afecta nombrosos productes. Afecta especialment la indústria pesant, però també altres productes d'ús quotidià que ara, quan entren a Europa, tindran un cost addicional per les emissions de carboni que han suposat la seva fabricació. És una mena de mecanisme d'ajust en frontera perquè les emissions de carboni i implica que els importadors amb seu a la Unió Europea pagaran pels gasos d'efecte hivernacle emesos durant la producció de determinats materials intensius en carboni.
Bé, jo crec que és una manera de fer-nos responsables, però això deia que, bé, vale, que no és una alegria tenir que pagar, però això és un poc normal. Sovint els productes que arriben a Europa de països amb normatives climàtiques menys estrictes tenen una empremta de carboni prou alta.
Sí, llavors el càrrec per aquest impost serà més elevat. Per a vendre a la Unió Europea, les empreses hauran de demostrar que els seus productes no són massa intensius en carboni. L'objectiu és evitar que les companyies traslladin el que ha passat els darrers anys i dècades, no? Que traslladin la seva producció a lloc amb normatives menys estrictes.
Clar.
I després puguin entrar els seus productes sense restriccions al mercat europeu, que és on es produeix dins d'Europa amb uns altres estàndards.
Amb estàndards més restrictius,
exacte,
sí.
Exacte, llavors això fa crear, a més de la qüestió ecològica, crea una diferència de mercat, perquè d'aquesta manera, amb aquest impost, s'intenta garantir una competència lleial entre les empreses europees i les que produeixen fora, ja siguin europees o siguin estrangeres. I, alhora, a més, s'incentiva la descarbonització global, que és el que ens interessa.
Bé, has dit que entrava en vigor aquest mes de gener, però, no sé, ja ho estan pagant, això.
Sí, sí, hi ha hagut una fase de prova, però ara les obligacions de pagament són completes, han començat l'1 de gener d'aquest 2026, i és des del moment que els importadors han de comprar els certificats anomenats CBAM, per cobrir les emissions incorporades en productes com són el ferro, l'acer, l'alumini, el ciment, els fertilitzants, l'hidrogen i, en determinades circumstàncies, també l'electricitat. És una iniciativa que pretén crear una cadena de reaccions, no només establir una taxa, perquè tot i ser una política climàtica de la Unió Europea, el CBAM sembla que podria canviar les regles del joc en el comerç mundial, perquè els països que depenen de les exportacions a la Unió Europea poden veure's obligats a fer importants inversions en tecnologia més neta i en millor seguiment de les emissions, o poden optar per no fer res i arriscar-se a veure encarits els seus productes i probablement perdre la quota de mercat que ja tenien.
I a banda de rascar-nos les butxaques, ha provocat ja algun canvi en els països productors?
Ja s'ha pogut observar canvis positius. Cada vegada més empreses mesuren i comuniquen les seves emissions amb més precisió, responent a la creixent demanda de dades fiables sobre el carboni. Cada vegada ho sentim més que tal producte suposa una sèrie d'emissions de carboni. Al mateix temps, cada vegada més països introdueixen els seus propis sistemes de fixació de preus del carboni per a mantenir-se d'acord amb la Unió Europea, i així s'han d'equiparar perquè així ja poden comercialitzar els seus productes i protegir la competitivitat de les seves exportacions. Si han d'entrar al mercat europeu, han de complir uns requisits.
Uh-huh.
El Marroc, per exemple, és un exemple destacat. La seva llei de finances de 2025 es va van avançar un any per preparar-se, introdueix gradualment un impost sobre el carboni a partir d'aquest gener també del 2026. Així coincideix. Com que les empreses marroquines ja pagaran un preu pel carboni a nivell nacional, és el més probable és que adecuin les seves produccions a que no hagin de pagar novament a l'entrada a Europa. Yeah. Hagin de pagar aquest CBAM a la frontera de la Unió Europea. I això els ajuda a continuar sent competitives, alhora que també més sostenibles.
Ja. Yeah. I algun altre efecte que mos vulguis comentar?
Sí, en molts països el CBAM també està accelerant l'interès per les energies renovables i els processos industrials més ecològics. Alguns no ho veuen com una amenaça, sinó com l'oportunitat per atreure inversions i posicionar-se com a centres de fabricació amb baixes emissions de carboni. Qui produeixi més sosteniblement serà més ben rebut en els mercats. Amb tot, l'impost del carboni també genera reticències, òbviament.
Bé, clar.
Ja, per les empreses, a més, és una taxa complexa d'aplicar, no és allò de posar un numeret, suposa una gran càrrega administrativa. Les empreses necessiten sistemes sòlids per mesurar les seves emissions incorporades.
Clar, que això no és fàcil.
Clar, han de recopilar les dades dels proveïdors, han d'elaborar declaracions mediambientals dels productes, etc, etc. Moltes vegades, també necessitaran nous contractes d'energia renovable, per exemple, per aplicar energia renovable en els seus processos de producció, i per d'aquesta manera reduir la seva petjada de carboni.
En els temps en què estem, això és important. Hi ha hagut alguna oposició frontal en aquesta mesura?
Segurament, si han informat Donald Trump, segur que està totalment en contra. Això ho tenim, haurà fet, com a mínim haurà fet alguna ganyota, però més seriosament, de fet, a tot el món hi ha hagut fortes crítiques, per exemple, l'Índia i la Xina parlen de proteccionisme verd, no?, amb mesures com aquestes. No?
Bé, proteccionisme verd no hauria de ser com un insult.
No, s'hauria de dir amb orgull i amb satisfacció.
Sí,
exacte. S'hauria d'exhibir proteccionisme verd. I apunten que aquest CBAM exerceix una pressió injusta sobre les economies en desenvolupament, que es pot entendre també, no? Però hem de tenir una mica més clar cap a on volem anar, no? I val a dir que la Unió Europea tampoc ha creat encara un finançament específic per ajudar els exportadors dels països amb ingressos més baixos a adaptar-se a aquesta normativa i a aquesta taxa.
Bé, sense aquest suport, falla que es pot, supos que ho podem arreglar.
Sí, evidentment qualsevol moviment dins dels mercats i dels processos de producció ha d'anar acompanyat, ha de tenir rectificacions i s'ha d'anar calibrant.
Sí, això és un punt que haurà que tenir-se en compte. I què passa amb els consumidors?
L'enfocament del CBAM està principalment dirigit a la indústria, però és bé que els seus efectes secundaris arribaran als consumidors de la Unió Europea. És poc probable que els importadors absorbeixin la totalitat del cost addicional que els suposa complir amb aquesta normativa i pagar aquestes taxes. I això significa que probablement els preus augmentin, especialment en el cas de productes que depenen en gran manera de l'acer, de l'alumini o del ciment. I això podria significar que Europa s'enfronti a un augment dels costos dels automòbils, els electrodomèstics, els productes electrònics, també els materials de construcció i també, de manera indirecta, la producció d'aliments, sobretot quan depenen dels fertilitzants.
Bé, això pot ser que algunes coses no agradin, però comportarà millores.
A més d'equilibrar la competència entre empreses, segons la seva petjada ecològica, com dèiem al principi, el CBAM també pot aportar més transparència, perquè com que els importadors han d'informar de les emissions incorporades en els seus productes, els consumidors poden acabar disposant d'informació més clara a l'hora de consumir sobre l'impacte climàtic que tindran aquests productes que adquireixen.
Clar.
A més, aquest mecanisme generarà ingressos per la Unió Europea procedents de la venda de certificats, tot això bé, amb un sistema de certificació d'aquestes emissions. S'espera que aquests ingressos serveixin per ajudar a les llars vulnerables de molts països europeus. Això és el que té, com diuen, l'esperit de la llei, no? L'esperit de l'impost és aquest. Després haurem de veure que això realment sigui efectiu i que això també pugui facilitar la seva acceptació, no?
Bé, mos volies parlar també avui de les pistes d'esquí, de la falta de neu, però no mos dona temps, però ja ho deixem anunciat, no, Dani?
Sí, sí, sí. Sí, deixarem per al proper dia.
Idò, moltes gràcies, Dani. Aquí acabam avui amb Pablo Morgantis a Sala de Màquines i en Dani Manau al Pont de Comandament. Tornarem el dissabte que ve amb més ciència i més medi ambient. I avui mos acomiadam amb un cantant mexicà que acabam de descobrir, que es diu Àlex Sintec, i la cançó és L'extinció de les espècies. Molt bona nit i cuidau el planeta.
Little something we should try.